Radio Astel.
Minuts de les 3 de la tarda. Avui, com sabeu, estem celebrant aquests 100 anys de la Ràdio a Catalunya en aquest programa especial des del Palau Robert i hem volgut començar fixant la mirada no en el passat, sinó en el futur. I us volem presentar un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que apropa la ràdio a les noves generacions d'alguns alumnes catalans. Saludem aquesta hora a dos dels responsables del projecte. Ells són el Pitu Martínez, que és tècnic docent de l'àrea de Cultura Digital del Departament d'Educació. Pitu, què tal? Com estàs?
Molt bé, fantàstic.
Moltes gràcies per estar aquí avui. També el Salvi Canadell, que també és tècnic docent de l'àrea de Cultura Digital del Departament d'Educació. Salvi, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, d'entrada, vosaltres sou homes de ràdio?
Home, homes de ràdio com tu, dona de ràdio,
sí.
Potser no tant, però sí, déu-n'hi-do. Jo vaig passar-me 19 anys a la Facultat de Ciències de la Comunicació explicant com fer ràdio a les generacions futures. I ara, bueno, ara ja fa 18 anys sí. que estic al departament impulsant un projecte de ràdio que porta un recorregut i que anem fent. I jo crec que cada vegada hi ha més gent que s'hi dedica i que ho veu com una possibilitat molt gran.
Clar, això és importantíssim, no? Perquè ens consta que des del Departament d'Educació aquest any heu dut a terme aquestes diverses accions per celebrar justament aquests 100 anys de l'arribada de la ràdio a Catalunya. Salvi.
Sí, sí, és així. A banda de les diferents accions que hem fet, hem intentat doncs, que els alumnes dels centres poguessin participar en un projecte comú que ha sigut aquests 100 anys explicant històries, que consistia doncs, justament això, a emetre de forma radiofònica llegendes i contes i històries arrelades al territori d'allà on tenen.
Deixa'm dir que no hem acabat encara.
Ens queda
un recorregut de tot l'any.
Clar, perquè ara, o sigui, hem començat, perquè si no m'equivoco, l'aniversari en si, l'efemèride, va ser aquest passat dilluns,
sí.
un 19 de febrer de 1924.
Sí, sí, però nosaltres tenim intenció, i quan dic nosaltres no vull dir el Salvi i jo. Som 20 i moltes persones que participem d'aquest projecte, perquè, no sé si ho saps, el departament té unes entitats, unes unitats que estan distribuïdes en el territori i en tenim 20 que participen i que fem reunions sovintejadament. Mm-hmm. De fet, avui el Salvi n'ha fet una amb ells per veure com continuaven i jo crec que no ha caigut ningú. Al contrari, tothom està molt més animat i aquestes dues darreres setmanes se'ns han afegit més persones d'aquests serveis educatius, que són els que són de referència als nostres centres educatius. Mm. I en tenim de tot arreu, o sigui que és extensiu.
Clar, és molt interessant i us demanaria també que abans el Pitu ha mencionat, no?, aquests 100 anys explicant històries, aquest gran projecte, no?, que porteu a terme durant aquest any, com aquesta activitat en la que han participat molts centres de tot el territori català. Com ha estat, no? Com ha estat, mira, mai millor dit, aquesta fabricació pròpia, no?, d'aquest projecte. Qui s'anima?
No.
Salvi, endavant.
No, el Pitu és l'entès.
A veure, va, Pitu, vinga, va.
El que hem fet és convèncer a tots els serveis educatius, aquests que t'explicava, que participessin i que fossin ells els que estiguessin en contacte amb els centres per enredar-los. I amb ells el que hem fet és construir una estructura.
Sí.
Hem dit les històries... Bueno, això va ser un acord que vam arribar i hem anat construint aquest acord a poc a través de les reunions i la idea era fer un streaming que, a més, fossin en podcast. Llavors, els fitxers estaven allotjats en llocs diferents, val? I llavors teníem una central, que era el que feia l'streaming en fals directe,
uh-huh.
De totes les històries. En tenim recollides 160.
Déu-n'hi-do.
Són moltes històries.
Són totes, moltes històries.
Totes fetes per nois i noies i nens i nenes de primària i de secundària. I que cada escola n'ha fet una, dues o 20, les que ells s'han vist capaços de fer. I vam demanar que fossin històries arrelades en el seu territori, tot i que hi ha hagut algú que ha fet històries doncs, d'on provenien els nois i les noies. Per tant, de tots els països del món, perquè és que tenim nens
de tot
arreu.
Sí.
I llavors l'altra condició que vam posar era una mica la llengua, que les històries fossin en català i que si hi havia alguna frase o alguna petita part amb la llengua d'origen, doncs també l'acceptaven, no? Però això són acords que vam arribar entre tots. O sigui, el Salvi i jo l'únic que fèiem era com l'argamassa que adjuntava totes les idees que van sortir, perquè en van sortir moltes. I avui n'han sortit moltes més. Que clar, estem preparant reunió. El Sant Jordi i després, més tard, farem una jornada on els aplegarem tots i després volem pensar també el tercer trimestre que farem.
Clar, i tu, perquè això té alguna cosa a veure també amb aquest projecte Canal de Reporters?
Sí, i tant, això ho pot explicar el Salvi.
Vinga, va, Salvi, endavant. Què consisteix
el
aquest canal?
El Canal de Reporters, bàsicament, és un projecte d'alfabetització mediàtica que el que permet és això, explicar i entendre el que passa al voltant dels centres educatius. I el que s'intenta és fomentar que els alumnes cerquin notícies i treballin de forma col·laborativa, no? I la idea és això, desenvolupar aquestes competències clau de l'alumnat amb la creació i publicació de notícies, ja sigui en format de ràdio, però també pot ser en format escrit o en format audiovisual, elaborades des de les seves localitats i fent visible això que deia el Pitu, les diferents llengües que hi ha existents en els centres. Això és interessant perquè permet, a través de la pàgina del Canal de Reporters, que us recomano que visiteu, permet veure notícies que pot haver publicat algú doncs, en una altra part del territori. A part d'això, oferim material didàctic als mestres, als alumnes, amb exercicis. Treballem conjuntament amb l'EDUCAC i el Col·legi de Periodistes, que crec que tenim interessant doncs, ajuntar esforços en aquest projecte.
Sumar, no?
Sí. Deixa'm dir una cosa, perquè aquest projecte va començar fa cosa de 10 anys amb TV3, l'apartat aquell que tenien de participació ciutadana, i li dèiem el quiosc jove. I, bueno, ha anat evolucionant...
Ha anat creixent.
Ha anat evolucionant i creixent, i l'hem convertit en el Canal de Reporters, que és un projecte superinteressant.
El que trobo que és interessant és que no només elaborant notícies treballem totes aquestes competències del pensament crític,
sí.
Conèixer com s'elabora una notícia...
I deixeu-me preguntar-vos també avui, perquè és interessant, no?, aquest contacte amb els més joves. Us heu trobat que escolten la ràdio convencional? Aquesta pregunta els hi feia. Ui, a veure, què ens diu el Pitu?
Què us dic? Us dic que els nois i les noies escolten la ràdio, però escolten els seus congèneres, i escolten podcast, i escolten a gent de la seva edat, amb les seves opinions i les seves ganes. No els agrada gaire escoltar els adults perquè ens veuen com ja del passat.
Com d'una altra època.
Exacte. I llavors, perquè jo vaig fer un projecte molt interessant amb la Com Ràdio, que era un concurs que es deia el Digues Com, i s'anava pels llocs aplegant molta canalla, i en alguns llocs eren 300 i 400 nanos. I jo, a mi m'agafava la pell de gallina quan parlaven el Quim Jiménez, que era el conductor del programa, i els nanos, bueno, 300 nanos, us podeu imaginar la fresa que fan. No callen.
No callen.
Però la que el Jiménez demanava a algú del públic que ja estava preparat que pugessin a fer la seva part, es feia un silenci a la sala. Però un silenci d'aquells de
pell de gallina.
De pell de gallina. Saps? I llavors veus, és que els nanos volen escoltar els seus. No volen escoltar els adults, volen escoltar els seus. I feien silenci per escoltar-los. Això era impressionant.
Salvi.
El que és interessant que és que, a part d'aquests nous formats, que ens hi hem d'anar acostumant, perquè les coses evolucionen i ells tenen aquesta altra manera, hi ha elements de la ràdio que són transversals. És a dir, aquest treball que dèiem de les habilitats lingüístiques, l'oralitat... tot el foment del treball cooperatiu quan es fa ràdio, tots aquests elements de conèixer l'audiència a la qual et dirigeixes. La ràdio moltes vegades serveix per treballar justament això, la inclusió, la diversitat, donar veu als alumnes d'allò que volen explicar. Potser una notícia que pensen els nanos al voltant del seu centre potser no interessa un gran mitjà, però en canvi pot ser molt rellevant per la comunitat educativa que hi ha al voltant, o pels pares, o pels mateixos alumnes que participen de les activitats del centre i en tenen coneixement.
Clar, Salvi, això és importantíssim, i ja per anar acabant, ens agradaria preguntar-vos justament això, no? Els beneficis, quins diríeu, no?, que són aquests beneficis d'aquestes activitats, no?, d'aquest canal de reporters, no?, i d'aquesta activitat concreta.
Nosaltres, per l'àrea, per la part que ens ocupa, que és l'àrea de cultura digital, entenem que fent aquests exercicis treballem o dotem els joves i els nanos de competències necessàries per viure i prosperar en l'era digital. Això és evident. Per altra, conèixer el procés de creació de les notícies ens permet això, protegir-nos d'aquestes amenaces de la desinformació, que són recomanacions que ens arriben i que hem de treballar des de que són petits. I a part, la ràdio, com deia, té una sèrie de beneficis brutals, això que dèiem, de tot el tema de l'oralitat, la creativitat, el treball cooperatiu...
I sempre l'hem plantejat des del bon principi, el projecte del treball amb la ràdio l'hem plantejat des del punt de vista de la llengua oral. Uh-huh. Oral i que, a més, anava l'escrit al darrere, perquè per poder parlar... Vosaltres aneu aquí en fulls,
com amb uns
que
guions,
són guions...
Sort dels guions, perquè si no...
I això forma part de la llengua, també, no? I llavors, partint d'això, vam convèncer amb molts mestres de català, molts profes de català, de la necessitat d'utilitzar aquest recurs de la ràdio com important per assentar les bases de la nostra llengua.
Doncs, si no m'equivoco, dos d'aquests alumnes d'aquest gran projecte ens acompanyaran al final del programa, és així, no?
Efectivament.
Clar, aquestes hores encara estan a escola, vull dir, dedueixo que encara estan a escola, per tant, deixarem que surtin d'escola, que brenin i després que vinguin cap a la fabricació pròpia. I els farem treballar, aquesta tarda, ja us ho dic, els farem treballar. Nois, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies al Pitu Martínez i al Salvi Canadell, tècnics docents de l'àrea de cultura digital del Departament d'Educació. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
I vinga, nosaltres seguim avançant en aquest programa especial des del Palau Robert, aquest fabricació pròpia tan especial. Fem una cosa, perquè marxem a publicitat i a la tornada us explicarem, bé, us explicarà ell, Joan Anton Català, com arriba això de la ràdio a funcionar, no? Perquè moltes vegades nosaltres ens creiem doncs, que comencem a parlar pel micròfon i ja directament sortirà pel transistor. Doncs hi ha una evolució que ens ho explicarà tot plegat. Després d'aquesta petita pausa de res, Joan Anton Català.
Amb el mòbil en sa mà, jo de viure ja n'estic molt avesat. Però és gruix de ser...
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Hola, sóc la Marta Cailà, actualment periodista de RAC1 i em fa molta il·lusió que tots plegats estiguem celebrant els 100 anys de la ràdio a Catalunya. Felicitats també a la vostra emissora, perquè vaig començar aquí i recordo aquells inicis professionals amb molta felicitat, amb molta il·lusió. Jo he passat per Ràdio Estel, jo sóc de fabricació pròpia.
Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, que ja passa un minut d'un quart de quatre de la tarda. Moment ara de parlar de ciència en aquest especial fabricació pròpia des del Palau Robert, perquè, clar, la ràdio és ciència i per això ja ens acompanya l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, Joan Anton Català, el nen prodigi de la Costa Daurada. Ens hem atrevit a dir això. Què et sembla, Joan?
No, molt malament.
Fatal, no?
Bueno, per molts anys de ràdio.
Moltíssimes gràcies igualment, Joan Anton. Gràcies per formar part del fabricació. Clar, de costum, en Joan Anton, el repte que t'has proposat avui tampoc és senzill, perquè vols que entenguem com funciona la ràdio.
Sí, a veure, tampoc és molt complex, La qüestió és que la ràdio l'estem utilitzant des de fa molts anys a la humanitat i són com aquestes zones, no?, que dius com és possible que la veu en aquest moment teva o meva estigui arribant molt lluny, com es transmet, com es codifica, com fem que la nostra veu es transformi en quelcom que pugui, no, navegar, que pugui travessar l'aire i arribar. I això n'anomenem ràdio i ara ho explicarem.
Doncs ho explicarem. De fet, si teniu algun dubte, Joan Anton, acceptes preguntes per part del públic?
Sí,
per tant,
sí,
si teniu algun
resposta,
dubte,
sí,
li podeu fer. I deixa'm res, a veure si tenim connectat amb Marginet. Marginet, que et dic que et dono l'esquena tota l'estona.
Jo soc aquí.
Pere, t'escoltem bé, eh? Sí?
Si no m'acosto,
Estic tan a prop que puc parlar pel teu micro.
És que és la ràdio de proximitat, eh? Saps allò que dius? Doncs el Francesc estarà per aquí. Si teniu alguna pregunta a fer-li al Joan Anton, perquè sabem que és un tema complicat, li demaneu al Francesc la paraula.
Si sé la resposta, contestaré. I si no, m'ho inventaré i ja està.
Bé, si et sembla, Joan Anton, comencem pel principi, no?
Molt bé.
Com es construeix, per exemple, una ràdio?
Anem a fabricar, fabricació pròpia. Anem a fabricar una ràdio, val? Agafem una pila qualsevol, l'acostem a una antena d'una ràdio, clar, hauria de ser una ràdio antiga per fer aquest exemple, no? I agafem dos cables i ajuntem els dos pols de la pila i movem els cables així que es toquin, veurem com es crea una interferència a la ràdio, comença a fer aquell cruixit típic de les ràdios antigues, doncs acabem de construir una ràdio. Acabem de fer que un senyal elèctric que estem produint d'una manera molt barroera es pugui transmetre per l'aire, pugui travessar aquest aire a poca distància d'una antena, l'antena pugui rebre això i ho transformi en un senyal sonor, que és el que escoltem per la ràdio. Acabem de fabricar una ràdio, ja dic, molt simple, no podem anar molt lluny, però així és com funciona. Convertint una informació, aquí està la clau, ara veurem com es fa això, en un senyal elèctric que es pot transmetre a distància i pot ser recepcionat per una antena.
Clar, jo aquí tinc una pregunta, o sigui, immediata, perquè jo crec que és també la clau. O sigui, com ho fem, això, no? Quan parlem a través dels micròfons, Joan Anton, com arriba, no, aquesta informació a les ràdios?
La qüestió és que abans ens hem de posar d'acord amb alguna cosa. Anem a fer algun experiment, algun exemple. Imagina't que som tu i jo en dues habitacions separades i no tenim manera de comunicar-nos, només que tenim una corda. Imagina't que tenim una corda. La corda seran les zones de ràdio. Això després us explicarem. I diem, va, anem a posar-nos d'acord en com ens passaríem informació. I diem, mira, farem una cosa. Si jo moc la corda i la moc molt gros, fent una amplitud, una ona molt grossa, i després dos petites, ens haurem posat d'acord que t'estic dient, hola, com estàs, Mercè? Com va tot? I això és una manera de transmetre's. És a dir, creant ones, i aquestes ones que mouen la corda, una ona grossa i dos petites, podrien ser, hola, Mercè, com estàs?
D'acord.
Això seria una manera. Va. Però hi ha una altra manera, que seria, en lloc de crear aquestes zones, una més grossa i dues més petites, anem a fer-ho per la freqüència d'ones. T'enviaré dues ones molt seguides, no importa com de grosses o petites són, esperaré una estona i n'enviaré una altra. Això vol dir el mateix, vol dir, hola Mercè, com estàs? Fixa-t'hi que hi ha dues maneres de transmetre la informació. Per ones que varia la seva amplitud, ones que són unes més grosses, les altres més petitones, o bé, no ens importa com de grosses o petites són les ones, però les empaquetem, n'enviem moltes seguides, fem pauses i en tornem a enviar. Aquestes dues maneres de transmetre la informació són les que històricament s'han utilitzat, i ara veuràs, perquè són termes que els hem estat utilitzant durant molts anys, i potser no sabíem què volien dir. La primera, la de les ones així, és la famosa AM de la ràdio.
Home, clar,
modulació d'amplitud. Amplification modulation, que vol dir això, no? I l'altra és la FM. FM vol dir les freqüències. Enviem, empaquetem ones per freqüències, molt juntes, en paquets o molt separades, i això és una manera de codificar informació. De manera que un cop ens hem posat tu i jo d'acord, si utilitzem la AM o la FM, només necessitem, quasi res, una manera de convertir la nostra veu, que ara en parlarem, la nostra veu en un senyal que pugui transmetre's per aquesta corda invisible que són les zones de ràdio, amb AM o amb FM.
Clar, llavors anem al moll de l'os, Joan Anton.
Anem a convertir la informació.
Va, ho convertim.
Convertim la veu en informació. Mira, amb el micro. Amb el micro.
Molt bé, tu ara tenim el micro.
Estem parlant pel micro.
Tenim la veu, a vegades.
Bueno, sí, no, i més important que la veu, tenim la informació aquí que volem
aquí
transmetre.
Aquí primer,
sobre una cosa, perquè no pot ser qualsevol cosa, no? En el moment en què estem transmetent, un micròfon el que fa és converteix la nostra veu en un senyal elèctric. Té com un dispositiu que detecta els moviments de l'aire, tal com nosaltres estem parlant, les ones de ràdio, que són pressió. La nostra veu són ones de pressió que pressionen contra un element i aquest element crea unes ones elèctriques, una senyal elèctrica que es transmet per aquest cable, viatja cap a un lloc que no sé on el teniu en aquell moment, allà hi ha una taula de mescles.
Mira, i agrair també els tècnics, eh? Que també és una feinada dels tècnics, no?
Fantàstic, fantàstic. I d'allà se'n va en un lloc que codifica, que aquest senyal elèctric, sí, amb FM o en AM, el codifica.
Val?
I l'envia a una antena. I ara, màgia, l'antena el transmet per l'aire. Com és possible que un senyal que ha començat sent veu, que ha acabat sent un senyal elèctric, sí, i que se n'ha anat cap a noció, hi ha una antena que és un element metàl·lic, com pot ser que aquest senyal, de manera màgica, pum, se'n vagi a l'aire i travessi grans distàncies? Doncs això els físics ho saben des de fa pràcticament més d'un segle, que és que qualsevol senyal elèctric, si tu el mous, si tu el fas circular amunt i avall per un element conductor, una antena, el que fa és crear una ona de llum. Crea una ona que anomenem electromagnètica. La ràdio és llum. Això a vegades no hi pensem, però les ones de ràdio són llum.
Ostres, aquesta reflexió m'agrada moltíssim.
És llum.
És clar.
A més, és llum també figuradament. Figuradament també les ones de ràdio són llum. És llum. Igual que ho és quan aquesta nit vagis a escalfar-te els espagueti al microones de la cuina.
Com em coneixes.
No ho sabia. No, mira. Els microones són llum. Els rajos X del metge, que espero que triguis molt en anar-hi per raons òbvies, són llum.
Llum, també.
Els ultraviolats, els infrarrojos, els rajos, aquests gamma, que a vegades se'n parla. Tot això és llum, només que els nostres ulls només poden veure un trosset petit, un rang molt petit de llum que anomenem llum visible. Però que consti que les zones de ràdio són llum igual. De manera que els físics sabien que fent passar un senyal elèctric per un element conductor, com una antena, es genera una oscil·lació, una ona de llum, que es transmet. I això és
que
la ràdio. Què és la ràdio que hem inventat, que hem fabricat quan hem començat el programa? Hem dit, agafa una pila, agafa els dos pols de la pila i amb uns cables elèctrics fas així, sense tocar l'antena, a prop d'una antena, però sense tocar-la, i generaràs un corrent elèctric que es transmetrà en forma d'ones de ràdio.
Mare meva, esclar, és que el Joan Anton Català té aquesta manera d'explicar que ho entens a la primera. Quina altra pregunta en generaria, no? Al voltant de la ràdio.
Clar, per exemple, avui molta de la ràdio ja no és així. Us he explicat la ràdio analògica, que són aquestes ràdios antigues. Avui la ràdio que escoltem és ràdio digital.
Clar, hi ha molta gent digital que escolta la ràdio de manera digital.
Pràcticament tota la ràdio avui és digital. Què vol dir que sigui digital? És el mateix principi que acabem de dir.
O sigui, tot igual?
Pràcticament tot igual, però l'ona que es transmet porta zeros i uns, digital. És a dir, s'ha transformat la nostra veu, igual com quan escoltem, ens posem música, i escoltem
tant,
un MP3, no? M'he descarregat legalment unes cançons, unes músiques en format MP3. Això és que algú ha convertit aquella música, aquella cançó, en elements digitals, zeros i uns, el mateix que maneguen els nostres ordinadors. Doncs ara aquest sistema, que està recollint la meva veu, que l'està transformant en un senyal elèctric, està arribant en un lloc que teniu als estudis, que està transformant aquest senyal elèctric en una tirallonga cadena de zeros i uns, informàtica pura. I això és el que ens es transmet per les zones de ràdio, o bé amb AM o bé amb FM. Avui pràcticament tot és FM. Per tant, el que s'està transmetent són zeros i uns. A l'altra banda, hi ha un aparell similar que escolta, agafa aquests zeros i uns.
És el receptor, diguéssim.
Correcte,
no?
El receptor, i els torna a convertir en un senyal elèctric que circula fins a un altaveu, i a l'altaveu genera les ones de pressió, fa pom, pom, pom. I això es transmet ones sonores
i ho escoltes. I cap als cascos.
Els cascos o els sense auriculars. Cascos, si ho escoltes.
Això és fantàstic. Cap a on anirà la ràdio?
No ho sé. A veure, la ràdio l'estem utilitzant des de fa més d'un segle i la continuarem utilitzant també. És la manera més òptima que tenim també de transmetre senyals a l'espai. És a dir, quan nosaltres ens volem comunicar en una nau, a les naus que tenim més llunyanes, ho fem amb ones de ràdio. Són ones de ràdio una mica diferents a les que hem parlat, però al final són ones de ràdio. Per tant, les ones de ràdio, o la ràdio conceptualment, no la deixarem segurament mai d'emprar. Anirem millorant, igual com s'ha millorat i hem passat de l'analògica a la digital, que és més segura, més eficient, té menys interferències, no? És de major qualitat. L'anirem millorant. Segurament hi haurà noves maneres de transmetre la ràdio, però al final la ràdio la continuarem utilitzant.
Joan Anton, avui se'ns ha fet curt. Però que sàpiguin els nostres oients que en Joan Anton Català és de fabricació pròpia, per tant, tots els dimarts està amb nosaltres al programa i ens explica doncs coses tan interessants com la que hem après avui. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Marc.
Like so
Ràdio Estel.